els camins,
els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de FM de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Com ja vàrem dir, enguany anem a tractar de repassar un poc els clàssics de les músiques que nosaltres habitualment tractem, és a dir, el jazz i la clàssica. I avui anem també, com la vegada anterior, com el programa anterior, a tractar de tapar mínimament un forat que se'ns havia quedat. El jazz, com ja sabeu, té mil i una variacions i en el segle d'existència i escaig que té ha passat per múltiples etapes i sobretot la influència dels músics blancs sobre la base de la música negra que se feia inicialment va ser decisiva en molts casos, encara que músics negres també la feren. En aquest cas anem a parar a un estil del qual no havien comentat exactament mai la seva existència. Es tracta del que s'anomena cool jazz. Què és el cool jazz? Doncs, com tantes coses, té tantes definicions, quasi com persones que vulguin definir-lo. Molta gent, el mateix Miles Davis, recordeu que té un disc que es diu The Birth of the Cool, per lo qual s'entén que també ell participà en aquesta evolució del jazz que va passar en acabar la Segona Guerra Mundial i tornar la vida a una certa normalitat i els músics a lo seu. Entre els músics que es dedicaren a aquest estil i que varen ser fidels un poc a aquesta forma de fer jazz, en el món del que s'anomena cool jazz n'hi ha sobretot dues persones que varen tindre una enorme influència i que varen mantindre la línia del cool jazz durant pràcticament quasi tota la seva vida professional a partir de que arribaren a aquest puesto a tocar allò que es diu cool jazz. Se tracta del pianista Dave Brubeck i del saxofonista Paul Desmond. Esta parella, al final dels anys 50, varen formar diversos grups dels quals sempre els fixes eren ells, unes vegades més nombrosos, altres menys nombrosos, arribaren a tindre octets, fins a tindre trio. Després del trio, a partir de la incorporació de Paul Desmond, s'ha convertit en un quartet a principi dels anys 50. I en l'any 1959, dos anys després de que Miles Davis traguera el seu Birth of the Cool, esta agrupació formada per Dave Brubeck al piano, Paul Desmond al saxo, Joe Morello a la bateria i Eugene Wright al contrabaix varen gravar un disc que s'entén avui en dia com a paradigmàtic d'allò que és el cool jazz, i que va tindre, davant de la sorpresa dels seus propis intèrprets i autors, un èxit enorme. Es tracta d'un disc anomenat Time Out i que té composicions tant de Dave Brubeck com del saxofonista Paul Desmond. De fet, la peça més coneguda és el Take 5, l'autoria del qual és de Paul Desmond, però està també el Rondó a la turca, que és una composició molt curiosa del propi Paul Desmond. Paul Desmond és una persona que va tindre una formació clàssica i que va arribar a estudiar amb gent com Darius Milhaud i fins i tot arribar a prendre un parell de classes en el mateix Stockhausen. Però ho va deixar córrer perquè va veure que la dodecafonia i aquesta música no hi havia forma de que quadraren bé amb el jazz, però en definitiva tenia una profunda cultura musical. La primera peça que no va escoltar, que és la primera del disc, és el Rondó a la turca. És una peça molt curiosa en el que el ritme i la pròpia peça la va suggerir una música que va escoltar estant ell per Turquia, i té una característica que és un ritme absolutament poc convencional dintre de la música occidental, perquè està tret d'una música de Turquia. Aquesta cançó, que ell esperava que fora la peça més interessant tant per als músics com per al públic en general, per la seva diguem-ne originalitat respecte a la música que s'escoltava als Estats Units, va sorprendre que allò que va tindre més èxit va ser el Take 5, que era composició de Paul Desmond, i que el mateix Paul Desmond se va sorprendre del seu èxit, perquè ell va confessar que en realitat la peça estava pensada per a que se poguera lluir en solos de bateria el Joe Morello. De fet, és la primera peça de jazz que es va traure en disc single per als jukebox i que se poguera escoltar, per exemple, en un bar tirant un centavo o el que fora, no? Rebassant el milió de còpies. És a dir, que estem parlant d'un disc que té moltes coses curioses i que avui, evidentment, figura en qualsevol enciclopèdia de jazz per la seva originalitat, per la variació rítmica en cadascuna de les cançons, perquè, a més, tracteu d'imaginar-vos ballant amb aquesta música. Impossible. Així que anem a escoltar les dues primeres peces del disc: el Blue Rondó a la turca i el Strange Meadow Lark.
Thank you.
publicat per Columbia l'any 1959 dins del disc Time Out, el Take 5 va ser una bomba totalment comercialment parlant, i a més el disc estava convenientment adornat en la seva portada, una pintura d'aire avantguardista, un ingredient idoni per completar la sofisticació intel·lectual capaç de seduir a l'Amèrica prèvia a la revolució hippie, i va ser el primer àlbum de jazz que va assolir també l'àlbum el milió de còpies venudes. És un disc, com hem dit, que associat al corrent del jazz de la costa d'oest, que va venir a oferir des de Califòrnia un contrapunt fresc i assolellat a les escenes nocturnes i fortament influïdes pel blues, amb música o bé molt trista o bé molt violenta, en el bop i la música que es feia a l'època de la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, el cool jazz venia a ser com una mena de remans de pau en certa mesura, de manera que era una música que va atreure a molta gent que s'avorria o li resultava molt desagradable la música del jazz, del bop, i va acostar-se al jazz a partir d'aquest disc en concret, perquè és que tot el disc va ser un absolut èxit comercial i popular. realment és difícil sostreure's a l'encant d'aquesta melodia que realment no té gran cosa, però que arriba. Aquestes coses de que per què una cançó o per què una pel·lícula o per què una novel·la té èxit i una altra que a lo millor la crítica la fica pels núvols, a la gent li esbara per damunt. Doncs perquè sí, perquè ha tocat les tecles adequades eixa peça, en aquest cas de música, per a que a la gent li arribe i li va arribar. I com li va arribar? De fet, en els anys a cavall entre els 50 i els 60 varen ser tremendament prolífics per a Brubeck i els seus. Realment van ser prolífics per a tots els músics de jazz d'una certa talla, perquè Ellington i la música de Bernstein amb el seu West Side Story varen ser músiques que dominaven en aquell moment la indústria del disc. De totes formes, això, com hem dit, va anar amainant segons el rock and roll anava guanyant espais, i encara que en l'any 72 va gravar en el seu company Paul Desmond un disc anomenat We're All Together Again, lamentablement en aquest any moria, i el seu lloc el va substituir Gerry Mulligan, un altre saxofonista que entrava molt bé el seu estil dintre d'allò que s'estava anomenant cool jazz. En una entrevista que se li va fer en un documental, va dir en el New York Times, comentant això, que una de les raons per les quals crec en aquesta música és que en ella la individualitat de l'home troba el seu camí a través del ritme del cor, i aquest batec ressona per igual a tot arreu. És el primer que escolta de néixer i el so amb el que la vida t'acomiada. En l'any 68, de Brubeck va produir una peça anomenada The Gates of Justice, o sigui, les portes de la justícia, mesclant textos de la Bíblia amb paraules del doctor Martin Luther King. Cal destacar que Dave Brubeck era un músic blanc. És un tema que això té la seva importància a l'hora d'entendre el tipus de música, a l'hora de sentir una certa música. És evident que per als negres el jazz és més blues i alguna cosa més que una altra cosa, mentre que per als blancs, per general i segons el meu criteri, el jazz és com una sofisticació musical que té una certa connexió en la llibertat de la improvisació que té el jazz, però que és una altra cosa a com senten els negres el jazz. En fi, són reflexions meues, podeu estar o no d'acord. En l'any 2009, lamentablement, va morir, i abans havia format una curiosa formació, un quartet amb ell i els tres fills seus, que està tocant un instrument que durant algun temps va estar girant, però estem parlant d'un home que va morir el dia d'abans que complia els 92 anys. O sigui que és un home que li va donar temps a fer moltíssimes coses. Va tindre tots els reconeixements possibles, està en el carrer eixe de la fama que tenen als Estats Units, li va donar una condecoració d'estes a la gent molt destacada, al president Obama. En fi, és un home que va tindre una vida personal molt fructífera i jo penso que molt satisfactòria. I per acabar, anem a escoltar tres peces que completen el disc. Es tracta de Cat's Waltz, Everybody's Jumping i Pick Up Stick. Per cert, abans m'he equivocat i he dit que la segona peça era el Cat's Waltz, quan era el Three to Get Ready. Thank you. I amb aquestes notes ja s'acomiada de vosaltres els camins de la música d'avui. Espero que vos hagi agradat i que vos hagi entrat tan bé com li va entrar a molts milions de persones. Bona nit, bon dia o bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.